preventiu. És preventiu el traspàs de Rodalies i hi ha unes aturades dels sindicats de Renfe, entre els quals hi ha UGT i Comissions Obreres. Hi ha una vaga preventiva per una cosa que tampoc sabem encara, la lletra petita de l'acord que hi ha hagut entre Esquerra i el PSOE, amb la qual cosa tot és preventiu. Tot ara, en aquests moments, tot és preventiu. Més la tertúlia, que és real. Parai, vostè dirà.
Començo, intento anar una mica ordenada. Primer de tot una cosa, Pere, jo que sóc catòlica, apostòlica,
ai, Déu,
practicant...
Què hi fet?
Els miracles són per coses positives. Precisament la llei de l'amnistia i aquest pacte d'investidura no és una cosa positiva, ni per l'estat de dret, ni per la democràcia, ni per la reconciliació, ni per la convivència. Ni a Espanya, ni a Catalunya. Per tant, aquesta paraula jo crec que no s'hauria d'utilitzar. Dit això... A veure, jo... Evidentment, vosaltres ja... Jo crec que ja els oients també ja saben el que penso jo sobre la llei d'amnistia, per tant, no cal que m'hi torni a repetir, no? Però una mica els fets d'aquesta última setmana, no? Començàvem la setmana amb la declaració institucional del Consell General del Poder Judicial, una declaració institucional 9-5, per tant, treta per majoria absoluta, i si la majoria absoluta serveix per una investidura hipotètica de Sánchez, ha de servir també per donar, doncs, credibilitat i totalment oficialitat a una declaració institucional del Consell General del Poder Judicial, on diu que aquesta llei, hipotètica llei d'amnistia, doncs, va contra l'estat de dret i contra la democràcia pels motius que deia, doncs, el membre del Consell General del Poder Judicial i per altres, perquè al final és el que Pedro Sánchez explicava el famós 27 o 28 d'octubre en aquella gran al·locució que va fer davant dels militants del seu partit. Després ve la carta de la Comissió Europea, que per cert, Pere, no, jo crec que no cal que parlis aquell senyor de la Comissió Europea, no.
No, de fet, es va reunir amb el president Puigdemont.
Aquest senyor de la Unió Europea és el comissari de la Unió Europea.
Sí, que es va reunir, va venir aquí a Palau, es va reunir amb el president aragonès.
De justícia. Per tant, jo crec que s'ha de tenir una mica de respecte. Si Europa ens
interessa... És un senyor que ha vingut als ciutadans allà, parli a l'orella i ha dit, oye, estamos quejándonos, ¿qué pasa con esto? Hazme un comunicado. Home, és que és ridícul.
Pere, jo t'he deixat parlar molt
tranquil. M'acabes d'interpel·lar, però m'ha interpel·lat.
No,
després t'has interpel·lat.
Jo he dit que en relació que sí... li ha de parlar amb respecte. I llavors la carta de la Comissió Europea, del comissari de Justícia concretament, que demana més informació sobre una llei d'amnistia. I rep, no sembla ser, pel que jo he pogut llegir els mitjans de comunicació, una resposta surrealista d'entrada, hipòcrita després, i per mi ja immoral, del ministre de la Presidència, el senyor Bolaños, que li diu de qué ley me está hablando si son negociaciones entre el grupo parlamentario. Home, mira, Bolaños, que firma l'acord amb Esquerra i es fa la foto amb Esquerra, home, si no és el govern que està negociant amb Esquerra Republicana, doncs que negociï, que pacti, que es faci la foto una altra. Si la foto d'avui serà Turull, no, perquè és el que té càrrec de partit, i això és el que s'està dient, i per tant és el que afirma, home, no s'està fent amb els grups parlamentaris, s'està fent entre el govern i els partits polítics, per tant, home, com a mínim, el senyor Bolaños, que contesti el que consideri, però home, que s'assenyeixi una mica a la veritat, que no sigui tan hipòcrita i no hi retorceixi tant les coses. Després hi han hagut les protestes, no? Aquestes protestes que a Madrid, doncs, hi han hagut els incidents, que evidentment jo sóc la primera, sempre ho he fet i avui ho tornaré a fer, que és de condemnar la violència de qualsevol acte, i això sí que no em mouré ni un mil·límetre, i em coneixeu i sabeu que penso així, però també la violència s'ha de condemnar sempre i mai ha de quedar impune. I precisament estem parlant de deixar impune una violència al carrer ocorreguda a Catalunya durant els últims anys, i l'amnistia va de deixar impune aquesta violència. Per tant, bueno, doncs la hipocresia aquí també d'alguns s'està posant de manifest. I llavors, finalment, doncs el que hem viscut aquesta nit, no? Ahir s'adelantava a última hora per al mitjà on està la Neus, no? I a partir d'aquí tothom començava a fer titulars, els primers eren prudents i d'ençà podria ser, no? Possiblement, i avui a primera hora ja tothom doncs deia que ja estava fet, i ara doncs aquí ho hem viscut, no? Llavors la meva pregunta és quan coneixerem què diu tot això? La pròpia Neus ara deia és que crec que no sabrem tota la veritat, no? D'allò que s'ha pactat amb l'investidura i legislatura,
sí.
No ho sabrem tot. S'està fent votar els militants dels partits polítics sense saber què voten. Això també és molt hipòcrita. El Partit Socialista, els militants van votar sense saber què votaven. I molt, jo me temo que Junts per Catalunya farà el mateix amb aquest calendari que aquí heu explicat, no?
Joan,
per tant, per què es continua amagant? Què ha cedit o fins a quin punt, que jo per mi ho ha cedit tot, s'ha vengut a l'estat de dret el senyor Sánchez només per conservar la cadira? I jo crec que la ciutadania, tots els espanyols, i per això d'aquí jo també penso que el 14 de gener s'hauria de tornar a votar, hem de conèixer tota la veritat i votar el 14 de gener. I en funció d'aquells resultats, escolti, després facin els pactes que hagin de fer, però havent votat la veritat.
Val.
No les mentides que es va, que ara ha resultat que van votar alguns el 23 de juliol.
Joan Julibert.
A mi,
sobretot... Tomar, que té alguna novetat. Lluís, endavant.
No és una mica per posar context amb això que explicàveu. El comissari de Justícia, Didier Reinders, fa unes setmanes va comparèixer aquí al Parlament Europeu i diversos eurodiputats del PP i de Ciutadans li han anat formulant preguntes sobre la llei d'amnistia, i el que sabem és que va dir que no tenia el text encara i que vigilaria que la llei no incorregués en delictes de malversació de fons públics i en cap delicte constitucional. És un comissari que s'ha vist en els últims mesos tant amb Félix Bolaños com amb eurodiputats del PP i de Ciutadans. Val? Per tant, que tinguem una mica de context, que això ja fa setmanes que està arribant aquí, i el moviment d'ahir és, diguem-ne, l'acte més formal. Res, simplement apuntar això.
Val, perfecte. Gràcies, Lluís. Una cosa, que ha estat la... Bueno, de fet, encara està Isabel Díaz Ayuso amb la Susana Griso Espejo Público, i evidentment el Pisuerga passa per Antena 3, i quan li ha preguntat la Susana Griso sobre el pacte i tot això, pues catapunxin, pum.
¿Qué tiene que decir usted de ese acuerdo? Poco sabemos a esta hora del contenido del mismo.
Claro, vais a saber poco porque hay que ser prensa del régimen para tener la información a priori y ya marcar la opinión pública, cosa que os dignifica. Y el camino, Susana, es entrar en una dictadura. Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina, y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Y yo entiendo que la gente puede decir que exagerado, ¿no? Sobre todo porque cuando uno piensa exagerado, que no es así, claro, yo vas por la calle y todavía no te están viendo el DNI, claro, sí, no estamos en eso aún. Entonces, cuando uno piensa que es exagerado, pues vive en un mundo feliz, en el mundo de ayer. Cuando uno ve hacia adelante lo que hay, es cuando da mucha tristeza y pensamos cómo hemos llegado a esto.
Presa el régimen, diu, presa el régimen. Ahir aquí, per ser un tasqui, i una abraçada molt forta als companys d'Antena 3, que ahir van estar a punt de ser agredits per la manifestació, per una part dels manifestants que hi havia ahir a Madrid. Ho dic perquè, quan parlem de la presa del règim, que vigili la senyora Díaz Ayuso, que podria tenir un susto.
Sí, que més amb declaracions susto com aquestes, que... amb declaracions com aquestes, malgrat que ella ahir va condemnar que estava passant a Ferraz, està alimentant el que pugui passar.
Oh, i tant.
No és per res, eh? Vull dir, i és que a mi, de tot el que està passant aquests dies, m'interessa més l'argumentari que la realitat, perquè no la sabem. I com que no sabem la realitat, ara la Concepció m'ha semblat que en aquest argumentari deia coses una mica incoherents, en el sentit de que sí es pot pronunciar el Consell General del Poder Judicial en relació a una llei que no coneix, però en canvi troba hipòcrita que els militants es pronunciïn sobre una llei que no coneixen. No sé, deu ser el mateix, el Consell General, Consell General del Poder Judicial deu tenir en aquests moments la mateixa informació que tenen els militants del PSOE que van votar una llei que no coneixien, de la mateixa manera que el Consell General del Poder Judicial, com el comissari de Justícia de la Unió Europea, es va pronunciar sobre una llei que no coneix. Per tant, a mi el que m'interessa és precisament aquest contrast amb la realitat i amb les contradiccions dels mateixos argumentaris, perquè a mi el que m'interessa avui sobretot és com el PSOE i Junts per Catalunya acaben explicant-nos aquest acord i com ho contrastem amb el que han dit fins ara. Recordem que serà la primera compareixença de Puigdemont després d'haver parlat que l'amnistia era només un punt inicial per poder arribar a negociar la investidura, no a fer la investidura. I pel que estem sabent, en el terreny especulatiu, l'amnistia ha estat clau per fer la investidura, no per iniciar les negociacions de la investidura. I recordem que en aquella compareixença el senyor Puigdemont va parlar de pacte històric que canviaria la història de Catalunya. A mi m'agradaria saber quina és la pista d'aterratge que trobarà Puigdemont, en aquest cas, per poder-li explicar a la militància i a tots els simpatitzants de Junts per Catalunya que hem passat de l'aplicació de l'1 d'octubre a pactar una investidura, de moment, pel que sabem, a partir d'una amnistia. La pista d'aterratge del PSOE també és interessant, perquè el senyor Pedro Sánchez no fa tant de temps parlava de que no podia ser l'amnistia, etc, etc. Ara bé, trobo que l'argumentari del PSOE tindrà una miqueta més fàcil aquesta pista d'aterratge, perquè qui li ha posat fàcil és la senyora Ayuso i tota l'ultradreta, movent-se Ferraz. És a dir, davant del monstre que s'estava dissenyant davant de la seu del PSOE, era fàcil que qualsevol argument, qualsevol artefacte polític fes possible aquesta investidura per evitar una cosa encara molt pitjor. Per tant, el que m'interessa fonamentalment és això, que ens expliquin els detalls de l'acord i, sobretot, com ho expliquen en funció de tot el que han dit fins ara.
Última hora, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha tombat el recurs de Pablo Hasél contra la sentència de l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona. El raper va recórrer la condemna, recordem que és aquesta condemna de 9 mesos, perquè entenia que vulnerava el dret a la llibertat de pensament i d'expressió, però ara el Tribunal d'Estrasburg ha decidit per unanimitat no admetre el recurs. Els jutges entenen que la sentència no és desproporcionada i que l'Audiència Nacional va tenir en compte els seus drets durant el procediment judicial. La decisió ja no es pot recórrer i, per tant, es tanca la porta d'Europa per Pablo Hasél en aquesta condemna, la de 9 mesos, no l'altra, la de 9 mesos es tanca la porta. Són les 10 i 11 minuts, de seguida la Mònica Hernández ha de dir alguna cosa, però abans la publicitat, tot segur.
RAC 1.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10700, Sant Boi de Llobregat.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Ven y vive la experiencia. Del 14 al 17 de noviembre llega CIR, Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración.
Únete a la Feria de las Instalaciones Térmicas Sostenibles. Amplía tus contactos y descubre todas las novedades.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Maurens. ¿Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
Potser, tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes, cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes. Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Per què regalar la lluna si pots regalar la lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja i t'emportaràs, a més, un regal segur només per contractar en el teu punt de venda Endesa. A Barcelona, Laomar Servicios y Gestiones Energéticas, carrer Sant Antoni Maria Claret, 8.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares.
Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10-700, Sant Boi de Llobregat.
Excel·lentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excel·lentia.
El perquè de tot plegat.
Un quart d'onze, de debò, Neus Tomàs, eh? De debò, eh? És que no tinguis esperit nadalenc, això no t'ho perdó. Bueno, havia una cosa...
Te l'endús tot tu en aquesta taula,
esperit nadalenc. No, però és una cosa que a mi m'agrada...
Jo li volia contestar al Joan, que parlava de la pista d'aterratge, de les dificultats que pot tenir Junts per explicar aquest acord, tenint en compte que Puigdemont va parlar d'acord històric per a Catalunya, però crec que el PSOE també tindrà moltes dificultats perquè durant 10 anys, conjuntament amb el PP, han compartit allò de la negació possible a qualsevol pacte amb els independentistes. És a dir, totes les peticions que arribaven del sobiranisme eren il·legítimes o il·legals. Llavors, explicar ara també als seus que ha arribat aquest acord, que evidentment ell defensarà l'amnistia més per necessitat que no pas per convicció, crec que també és complicat. I crec que és important el que deia el Jordi, aquest acord que hi ha pel relat, no? Perquè serà la manera que tots dos puguin més o menys convèncer...
Jo el que venia a dir és a dir, efectivament el PSOE té dificultats, però com tu dius, han tingut 10 anys, i en aquests 10 anys ja han pactat amb Esquerra Republicana i ja s'entès que han pactat amb Esquerra Republicana. Però és que a més la pista d'aterratge de Pedro Sánchez se l'està posant el Partit Popular i l'ultradreta. Si és que és molt senzill. Ahir Pedro Sánchez en unes declaracions deia, parlant amb els seus treballadors, ara més que mai hem de tirar endavant la legislatura, el més que mai és el monstre de l'Aguilucho davant de Ferraz i gent cantant el Viva Franco. Vull dir, i això facilita molt, des del punt de vista del discurs de l'esquerra, aquesta pista d'aterratge. Puigdemont, això no li facilita tant, perquè un dels discursos de la dreta nacionalista independentista catalana és que l'espantall de Vox és un artefacte d'Espanya perquè l'independentisme claudiqui. I això ho ha dit Junts per Catalunya fins al dia d'avui, que recordem, ens van venir a explicar durant tota la campanya i fins fa 4 dies... en la relació del peix al cova, que tot es pagaria per avançat. Jo, de moment, no he vist cap factura.
Però jo crec que Puigdemont, aquestes protestes de l'extrema dreta i el paper de l'extrema dreta li pot beneficiar, perquè és per dir als seus, escolteu, només amb això que he pactat, mireu com s'ha posat l'extrema dreta. Pot anar pitjor, per tant, hem d'anar cap a l'acord. Vull dir, jo crec que els dos els pot beneficiar.
Joan, Pere Mas tenia al·lusions a la Concepció Baralla. Endavant, Pere Mas.
La Concepció Baralla que m'ha fet una mena de... m'ha renyat una mica venir a dir les formes són importants, refereix-te respecte a les persones, no? El senyor comissari de Justícia Didier Reynders, alguna cosa així. Jo reconec que hi ha hagut un cert ànim de menys tenir el senyor, aquest en qüestió, home, perquè, diguem-ne, perquè a mi em sembla que la seva petició d'informació està una mica fora de lloc i és una mica induïda. I si les formes són tan importants, ja per no donar més voltes a això, que el senyor s'adreci a la finestreta adequada, perquè efectivament la resposta del ministre Bolaños és... hi ha una separació entre l'executiu i el legislatiu. Vostè està preguntant a l'executiu en funcions, vagi-se'n al legislatiu, que és el Parlament, a preguntar què passa amb aquesta llei.
Però és que ell és qui firma el pacte. Ja, però és que ell és el ministre de la Presidència i és qui signa l'acord amb Esquerra, Pere.
S'ha equivocat de finestra.
No, s'ha equivocat.
S'ha equivocat de finestra i ha preguntat per una cosa que no existeix.
No.
Neus, no facis que no amb el cap.
No, és que teniu raó els dos.
Bueno, però tinc més raó jo que ella.
Aquest senyor, que és molt amic, era molt amic de Ciudadanos i bastant amic del PP, però això és igual.
Si no recordo malament, ve del grup liberal.
Tothom té els seus amics, però al final és comissari de justícia. Per tant, això, diguéssim que és tanto per al PP i el que queda de Ciutadans. Ara bé, i és així, és veritat que és una cosa excepcional, i això ho deia tots els corresponsals de Brussel·les, que es faci aquesta pregunta quan no existeix el text. Per tant, és veritat que és una cosa una mica extraordinària. Però és igual, és un tanto pel PP. I crec que té raó la Concepció quan diu que la defensa del Bolaños és una mica endeble quan tu t'has fet la foto sent ministre amb un partit per signar un acord que va sobre la qüestió que t'està preguntant aquest senyor.
Però s'ha equivocat
després,
de finestra.
M'això et dona raó. Després hi ha una altra cosa que no treballaré,
Era per al·lusions. Llavors, sobre una mica aquest debat que han tingut la Mònica i el càmera de... Julibert. Suposo que dir cara mare de Julibert no va ser desagradable, no? Bueno, primera, que aquí estem avui especulant una mica perquè realment no sabem l'abast de l'acord. O sigui, sabem que hi ha la llei d'amnistia, sabem que estem pendents del famós verificador, crec que l'última denominació bona era això, per tant pot ser un dels trumfos que pot tenir Junts i el govern espanyol per fer aparèixer, i potser algun serrell més que pugui aparèixer, no sé, s'ha parlat d'immigració o alguna altra cosa. Per tant, estem una mica especulant en fals. Però sí que és veritat que ho té una mica més difícil Junts per aterrar que el PSOE, per molt que la Mònica digui el contrari, i sense ànim d'entrar en controvèrsia, perquè al final el PSOE, els seus militants s'han d'empassar un gripau gegant, que és el de l'amnistia i estos indepes, no sé què...
Per tenir un govern.
Però d'aquí... El dia que el senyor Pedro Sánchez entri per allà a la porta de la Moncloa, se senti allà i comenci a firmar decrets, BOEs i tota aquesta història, té el BOE amb ell i té el poder del govern, que és un poder, encara que tingui dificultats, el Parlament té un poder extraordinari, que per tant els senyors del PSOE, que començaran a rebre diners per tot arreu, etcètera, etcètera, encantats de la vida. Junts ho té una mica més difícil, jo crec. Va haver-hi un article, no sé si va ser de la Lola García, crec recordar a La Vanguardia fa temps, que parlava d'un canal de Telegram que es deia Junts per Junts, dels rebotats de Junts. O sigui, explicava que hi havia un petit moviment de veure quin era l'abast i el pes que podien tenir dins el partit. Com bé ha enfatitzat la Neus, els, entre cometes, més aixòs pelante, estan a Brussel·les i jo crec que en un principi no plantaran cara ni s'atrinxeraran davant d'aquest acord. Ara bé, l'acord és un compromís històric, com diu el president Puigdemont, i insistint en la idea aquesta... O sigui, és difícil d'empassar-te el gripau sent de Junts sector echao palante o del sobiranisme sector echao palante, que cada cop és més minoritari, perquè al final que hi ha aquí? Una cosa molt important, que és l'amnistia. És importantíssima. Mm. Això va començar a anar a Òmnium, que quan ho van començar a anar tothom se n'enfotia. S'hi van apuntar els comuns i la gent se'n seguia enfotent. I ara tothom està amb l'amnistia aquí, amb la lletra F aquesta misteriosa del Basté, que ningú sap què és, però el Basté s'ha assabentat del... Sí, això que has explicat tu avui al davant.
És que del 99,9% sí. el que falta...
És l'F.
És acabar de tancar la llei.
Bueno, doncs per això és molt important.
I és molt important perquè aquí no va de dos, aquí va de quatre. Mm. Aquí va amb Esquerra i aquí va per sumar.
I, però estem d'acord que és molt important.
Sí, esclar.
I no és un compromís històric, però sí que és una tornar a la casella sortida. La resta, hi ha una condonació del deute, que també és molt important, perquè calés no en sobren a la Generalitat, però acabarà sent un cafè per tothom, amb els gallecs per aquí i els altres per allà, acabarà tenint tothom, i els trens, que té una mica de trampa, i a sobre ha servit per descobrir que els senyors maquinistes de la Renfe són uns senyors que tant els hi fot que els trens vagin com una merda, parlant clar, però en canvi sí que estan preocupats perquè la companyia es vagi... Sí, home, han sortit tots els maquinistes i tots els sindicats a rebotar-se, i han anunciat vagues, no m'invento pas això.
Sí, sí.
Resulta
sí,
que dies. No anuncien cap vaga, perquè el tren... funciona fatal i és un servei paupèrrim i el que està és perjudicant a la classe treballadora que va amb tren, però en canvi sí que ara que resulta que vamos a fer les competències, de cop i altres hem tingut ganes de manifestar-ne. A mi em sembla curiós. I a partir d'aquí, clar, això és bastant un peix al cove. Llavors, com reaccionarà aquesta gent? Com es menjaran el gripau? Jo crec que se'l menjaran tranquil·lament. Per què?
Perquè al final... Explica el Puigdemont.
Perquè al final... Bueno, primer perquè ho diu el president Puigdemont. I segona, perquè al final... Tota aquesta història entre Junts i Esquerra no va d'investir Pedro Sánchez. Va d'unes simpàtiques eleccions que s'acosten d'aquí un any i pico,
exacte.
I que és la veritable batalla de fons de l'enèsim capítol del mal rotllo entre Junts i Esquerra i d'aquesta competició infinita i absurda.
Estic d'acord. Només volia dir una cosa.
Gràcies. La setmana passada també vas estar d'acord amb mi, eh?
Bueno, en general, a la vida, sí. I li he donat la raó a la Concepció abans, també, però hi ha una cosa en la que no estic d'acord.
S'acosta Nadal, l'esprit de
Nadal. Ah, és l'esprit de
Nadal.
Querella és vivir.
Querella
és vivir. Jo et regalaré, et portaré l'arbre personalment a casa teva, dels Tomàs. Si vols venir a casa meva, tu.
No, però hi ha una cosa en la que no estic d'acord. Quan tu dius, s'ha venut l'estat de dret. Bueno, la llei, la que sigui, anirà al Congrés. Allà es votarà. Si hi ha una majoria parlamentària que li dona suport, que sembla que serà que sí, i això és un règim parlamentari, per tant, es compleix l'estat de dret en una de les seves regles, anirà al Senat. Un cop allà al Senat, el PP, que a més, utilitzant també la seva majoria legítima, perquè també això l'estat de dret ho garanteix, doncs ja ha dit que canviarà el reglament, en aquest cas, per intentar allargar-ho tot el que pugui. Bueno, pot semblar filibusterisme o no, però en tot cas està utilitzant les seves regles que estan acceptades. I allà la tindrà el temps que pugui, tornarà al Congrés, si la majoria la torna a avalar, doncs estarà avalada ja per les Corts. Si el PP o qui sigui, el Suprem o el jutge que sigui, ho porta al Tribunal Constitucional, com això sembla, doncs el Tribunal Constitucional dirà si és o no constitucional. Per tant, s'aplicarà l'estat de dret. I fins i tot, si el Constitucional digués que sí, però hi ha algú que no està d'acord i diu, miri, sap què, jo me'n vaig a la justícia europea, igual que han anat els partits independentistes, i em semblava molt malament perquè era com desconfiar de les regles espanyoles, doncs ara jo en desconfio i me'n vaig a la justícia europea i que diguin si és o no acceptable aquesta norma. Doncs si la justícia europea, un cop es pronunciï, doncs s'haurà respectat també aquest estat de dret que tant es vol carregar Pedro Sánchez, però que de moment segueix funcionant amb totes les normes que hi havia fins ara, i ara també en la tramitació d'aquesta llei.
Sí, perquè la llei no està aprovada, però ara jo...
Ja no, i explicar tot el procés que hi haurà per explicar que aquest estat de dret que es carrega Pedro Sánchez resulta que complirà tots els processos en aquesta llei i en qualsevol altra.
No, és que perquè s'aprovi la llei ha de seguir aquest procés, la llei no la pot aprovar d'una altra manera, ha d'anar al Congrés, ha d'anar al Senat...
Però com que es carrega la democràcia, es carrega l'estat de dret i no sé quantes coses més, doncs la democràcia, de moment, que no és només votar, però està funcionant.
És que és el que pretén aquesta llei, Neus. Llavors jo la meva pregunta és, i després vull contestar també dues coses al Joan, si el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional...
No es podrà aplicar.
No es podrà aplicar.
Clar que no.
Ja. Puigdemont ho explicarà, no?
No, precisament aquest punt que diu el Jordi, clar, i la dificultat tècnica que hi ha és per garantir-se que sigui jurídicament impecable.
Si Sánchez està tan segur que tot el que està fent respecte a la llei és constitucional, si tan segur està, per què no anem a eleccions el 14 de gener? Si tan segur està que els espanyols el recolzen.
La constitucionalitat d'una llei no la decideixen els ciutadans amb el vot, la decideix el Tribunal Constitucional.
El recolzen.
Que jo sàpiga.
O sigui, si ell té tan clar, que és el que diu, no?, que els espanyols el recolzen i que aquesta llei no es carregarà res com defenseu contínuament cada setmana tots...
Però no calen eleccions.
No, però perquè,
perquè ell es va presentar eleccions dient que tot això no ho faria. No, Pere, 24 hores abans de votar, ell deia que ell deia tot el contrari.
Amb això et dono la raó. Però té
ell va dir que faria tornar a Puigdemont a passar comptes davant la justícia. Tot això ho va dir o no ho va dir?
Aquest bucle el vam tenir la setmana.
No, fa setmanes que hi és aquest bucle.
I el PP va dir, habla castellano, i això es va pactar més.
D'aquesta manera que el Joan deia que el Puigdemont havia dit que això era l'inici per poder seure a parlar de la investidura i resulta que no ha sigut l'inici de res. Bé, doncs jo crec que no, que la política hauria de ser una altra cosa. I una cosa, Joan, et contesto per al·lusions. És molt diferent. Tu m'has dit, és el mateix, és... No. O sigui, els militants del PSOE no li van preguntar ni el nom d'amnistia sortia. Els militants del PSOE li van dir, vostè està d'acord amb el pacte amb Sumar i que seguim parlant per trobar més suports?
No, amb forces independentistes.
Però no es van atrevir a preguntar-li al militant del PSOE directament, vostè què en pensa d'una futura llei d'amnistia?
I el militant, com que el militant del PSOE...
No va sospitar amb tot el que s'ha publicat i dit...
Com que el militant del PSOE és molt més imbècil que el del PP...
No, això ho dius tu, eh? No,
dedueixo. No sabia veure que allà hi havia l'amnistia de la que parlava tothom i en canvi del PP sí ho sap veure i per això es manifesta davant de Ferraz, no? No. Entenc, no sé.
Bueno, d'entrada el PP no ha convocat cap manifestació davant de Ferraz. No, el PP no ha convocat cap manifestació davant de Ferraz.
Si val, dirigents del PP.
No, t'equivoquis, no. No, el PP ha convocat unes concentracions el diumenge,
a les 12. En relació a una llei d'amnistia que els militants del PSOE no coneixen, però els del PP sí.
No, bueno, escolti...
No sé, pregunto.
Jo no he preguntat en els militants... Nosaltres, els militants del PP, no se'ns ha preguntat perquè no estem pactant una amnistia. Però en el del
PSOE... se'ns convoca a manifestar per una amnistia que els militants del PSOE no coneixen.
Però el PSOE... No, jo t'he dit que el PSOE no se li ha preguntat directament per l'amnistia, que és el que tu has dit. No.
Però una cosa, per què preocupa tant la claredat democràtica del PSOE?
No, jo simplement li dic perquè ell m'ha dit que jo...
Específicament en aquest partit i en aquest àmbit. Et preocupa?
Espera, en Joan m'ha dit a mi que jo era incoherent. No, jo no sóc incoherent amb les coses que estan escrites. En el PSOE se li pregunta el que se li pregunta i al Consell General del Poder Judicial amb la seva justificació en relació de per què es pronuncia sobre la llei de l'amnistia. I això no és incoherent perquè jo no sóc la que decideix la pregunta dels militants del PSOE.
Però la pregunta no era falsa. Era poc precisa, però no era falsa.
No, efectivament. Evidentment, com sempre, perquè tots enganyen.
Tan imprecisa era la pregunta als militants del PSOE com imprecís l'informe que fa el Consell General del Poder Judicial. Deixa's acabar. El Consell General del Poder Judicial, pel que jo sé, i reconegut...
No l'has llegit?
I reconegut per un vocal que va tenir el senyor Castell aquesta setmana del Consell General del Poder Judicial.
No, el va fer després el vocal.
Aquest vocal va dir textualment...
Doncs abans també el havia entrevistat, estan aquí sentats.
No era el mateix, era una persona.
Si no recordo malament, el vocal que més temps hi ha estat en el Consell General del Poder Judicial.
Sí, però 9-5 és majoria absoluta. 9-5 és majoria absoluta. Si la democràcia la funcionem amb les majories absolutes, 9-5 és majoria absoluta. Per tant, declaració institucional, que és el títol.
Però aquest és l'error concepció. Tu pots fer un pronunciament dels vocals.
Jo no estic discutint
sobre una llei que no coneixen.
Sí, si ells ho accepten, sí, ells ho voten i ho accepten. 9-5.
No.
Igual com el del Bolanyes, que no voleu negar que la votació fa ell i després ell no hi té res.
Jo no estic discutint... No estic discutint que els senyors del Consell General del Poder Judicial quedin 9-5, 6-4, més absolutament igual. Dic, segons el vocal que més temps ha estat el Consell General del Poder Judicial, per cert, nomenat pel Partit Popular, no nomenat pel Partit Socialista, i en contra de l'amnistia, va dir textualment en aquest programa que el Consell General del Poder Judicial fa informes tècnics sobre lleis que existeixen, perquè... Informes tècnics només es poden fer sobre textos en els quals s'hi pot aplicar els criteris tècnics. No sobre especulacions de lleis que els militants del PSOE no saben, però el Consell General del Poder Judicial sí sap.
No, per això no fa un informe tècnic, fa una declaració institucional. No, no fa un informe tècnic, fa una declaració institucional. Bueno, mateixa manera que el Parlament de Catalunya fa declaracions institucionals. I una cosa, Pere, mira si és important. Perquè deies que l'acord històric... Bueno, tu parlaves d'importància. Mira si és important que, malgrat la Neus segueixi, diguem-me, que no... I tant que és important aquest pacte líquid de l'estat de dret, imagina't. Imagina't si és important. Per què? Què fa aquest pacte? Parlem tot el dia, i a més aquestes últimes 48 hores, jo ho he sentit, per activa i per passiva, que s'ha de condemnar la violència al carrer, Bé, doncs aquest pacte no només no condemna la violència al carrer d'aquells dies, sinó que la perdona i li demana perdó.
De quins dies? Perdona.
Del 2017 i del 2019, quan es fa efectiva, 2018-2019, crec, la sentència del procés, que és aquí, Art de Barcelona, i això no m'ho negareu.
Art de Barcelona? Art de Barcelona, Concepció, que és que ja n'hi ha prou. Ho vau dir la setmana passada, que no es podia sortir al carrer. Ja n'hi ha prou, no era així. Concepció.
Home, i no es bloqueja el Prat, no es bloqueja l'AVE. Home, això també ho negareu? Les imatges hi són. Això no era violència al carrer, no ho era?
Però si mai hem negat que no hi hagués violència a una part de la ciutat de Barcelona, però no diguis Art de Barcelona. Com l'altre dia vas dir, no es podia sortir al carrer, era el teu cas particular...
No, el meu i el de molts.
Però no era el de la població en general.
Bueno, i que ara l'amnistia afecta la població en general?
En general no.
Al final és que estem parlant d'una cosa molt concreta, Mònica. Llavors, escolta, negar, o sigui, o perdonar i demanar perdó a tota aquella violència que va existir tant després de l'1 d'octubre com l'any 2019 quan hi ha la sentència del procés, sincerament, podeu negar la realitat.
Concepció, tu que abans t'has declarat creient i practicant, hi ha una cosa que se'n diu perdó.
Sí?
Molt bé,
sí.
Doncs com a creient i practicant, llavors, jo crec que...
Perdono tots els delinqüents? Perdonem a tots els delinqüents, perquè clar, això que m'has dit ara és com super...
Jo no t'estic dient que perdonem a tots els delinqüents.
Bueno, doncs és el que m'estàs dient, perquè soc catòlic i he de perdonar, no? No. Sí, hi ha coses que es perdonen i coses que tu...
És un instrument que políticament existeix. És cert que hi ha constitucionalistes que diuen que pot caure la Constitució, n'hi ha que no, doncs ja veurem el que passa, però per això està l'estat de dret, ja ens diran si és correcte o no. Sobre el que va passar, doncs jo crec que podem estar d'acord que va haver-hi aldarulls. Hi haurà gent que considera que és un exercici de desobediència civil, jo en alguns casos puc compartir-ho, i jo crec que el que no va ser és terrorisme, que és el que s'està intentant ara, per part d'un jutge, introduir de manera crec que en el calendari, com no és casual, i per intentar doncs, que la voluntat política d'intentar rebaixar i en la mesura del possible resoldre un conflicte polític arrenqui. I això és el que està passant.
Són les 10 i 30.
Només recordar-li una cosa a la Concepció Barall,
és que els contenidors no tenen sistema central nerviós. És molt important això saber-ho.
I les pedres al
tampoc tenen
cap de
tampoc,
les...
No.
I les pedres al cap dels que tenen. Policies?
I per això serà interessant veure els detalls...
I 3-4 policies que no poden tornar a treballar sí, degut a les lesions...
Per això serà interessant veure els detalls de la llei d'amnistia en relació a quins delictes queden amnistiats i a quins no. Perquè aquests detalls
la
no els sabem.
La violència es condemna sempre i mai queda impune.
Caram, Isabel Díaz Ayuso ha insistit en el tema de la dictadura Antena 3. Diu que... Sí, ha acabat. Diu que només cal preguntar a les persones que han viscut sota règims autoritaris per saber que aquí també estem entrant en una dictadura.
Es que las dictaduras van carcomiendo, van poco a poco, claro, estamos al comienzo de la misma. Preguntemos a todas las personas que vienen de países de Europa del Este y han conocido cómo funcionan. Preguntemos a todas las personas que han dejado sus respectivos países del continente americano huyendo de todo esto. Y es exactamente lo mismo, van poquito a poco. Primero, ¿qué hacen? Imponiendo un relato. La democracia española ha fallado, la transición es un horror, Bildu son gente de paz, gente que ha matado y que ha secuestrado, está diciendo el futuro de España, pero esto es por la convivencia, Franco está constantemente en nuestras vidas.
Es que me falta un segundo. Segon tall, és que...
Emissora.
Sí, emissora se siente. I és que... És que clar que al final... I atenció a la mandonguilla que ha fet amb feminisme, ecologisme, memòria històrica i llibertat de premsa.
En el moment en el que nos han estado metiendo la memòria històrica, que es el Valle de los Caídos, todo era mentida, no era por los homosexuales, no era por las mujeres, no era por el ecologismo, no era más que para imponernos una dictadura. El momento en el que carcomen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras formas de relacionarnos, de pensar, de ser mejores ciudadanos, en el momento en el que ya poquito a poco, claro, hoy un periodista puede hablar, pero tiene que andarse con cuidado. Hay presentadores también de esta cadena que han sido directamente perseguidos por el propio gobierno.
Sí, y hay una compañera de partido de Isabel Díaz Ayuso que pidió la cabeza de un periodista de radio. Ya está, ahí no pasa nada.
Hay una periodista de Televisión Española que hizo preguntas muy pertinentes a Feijóo, que está en Televisión Española porque la señora Ayuso la echó de Telemadrid por preguntas pertinentes en relación a un hospital.
Bé,
per exemple.
Bueno, ja volia dir unes coses molt
clares. I Rocío Monasterio de Vox diu que pararan el cop d'estat.
Es una grandísima traición a España y al pueblo español y nosotros vamos a estar con el pueblo español parando este golpe de Estado en las calles, en la justicia, en la Unión Europea, en todos los sitios donde haga falta.
Me'n recordo, tot això em porta al Bernat de Déu, que quan era tertulià del Bona RAC1 va dir que s'estava processitzant Madrid i de fet està passant. Hi ha manis de la dreta on la gent de Vox critica, està dient a la policia que piolines els tindrien que haver aixat del mar. Això diu gent de Vox allà, sí. I Núñez Feijóo el que està dient és ni un paper terra. O
sigui, però hi ha una cosa, quants cops d'estat per legislatura sí, pot aguantar aquest país, no? Perquè...
Però a més, fixeu-vos...
El del 17 es deia que era un cop d'estat, però la justícia va dir que no ho era.
A mi una cosa que em crida moltíssim l'atenció, és a dir, la senyora Ayuso, per parlar de les dictadures... I per parlar de què preguntem a gent sobre dictadures, hem d'anar a l'Europa de l'Est i a Sud-amèrica.
No al franquisme.
No a les persones que tenim aquí que han viscut el franquisme, que són moltes, per preguntar-los.
Fins i tot són fundadors del seu partit, fins i tot.
No, ho dic perquè aquests dies el que es canta davant de la seu de Ferraz és Viva Franco, no Viva Ceausescu. Que jo sàpiga, es canta Viva Franco. Per tant, si a algú li podem preguntar sobre què és viure en una dictadura, és a moltíssims ciutadans espanyols que l'han viscuda. I, en canvi, aquest referent no surt mai. Bueno, i això coincideix amb el discurs...
Dels caídos, que no sé per què surt el
vist, i això coincideix amb el discurs de que nos están comiendo el tarro con la memòria històrica. Mm. És que la memòria històrica és la que tenen la gent que va viure sota la dictadura. No la del Ceausescu, no, la de Franco. És que encara hi ha molta gent viva d'aquella dictadura.
Han callat molts anys. Jo volia dir un parell de coses assossegades.
Després de la publicitat que vaig a prendre la pastilla.
Molt bé. Fota't dues.
Eurotrip, el nuevo juego de loterías ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurotrip sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. Y tú puedes ser el próximo ganador. Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A jugar! Vine a Bacus i recull el catàleg de Nadal. Un catàleg amb moltes joguines, amb divertits adhesius i una carta de desitjos. Perquè la tria de regals sigui emocionant. A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Ei, saps que si vens a Gestel t'emportes un smartphone gratis?
Sí, sí, ho has sentit bé.
Un Xiaomi Redmi 12 gratis, amb una càmera i una bateria superpotents. Emporta-te-la amb la fibra i mòbil 5G de Gestel. Però afanya't, que les unitats són limitades. Truca ja al 1510 i estrena un Xiaomi gratis. Vinga, truca al 1510.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara, aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
En 25 segons no et podem explicar les 100 raons que hi ha per passar-te el pla estable 100 d'Iberdrola. Però sí que te'n podem explicar dues. Tens el mateix preu de la llum durant 5 anys. I a més, si vens, et donem 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contracta-la ara a iberdrola.es o truca al 924 24 24. 24. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Mmm, boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Nens i nenes ja estan pensant en les joguines.
I ben segur que el Pare Noel i els Reis Mags també.
Per això us recordem que el Cort Inglés són els últims dies amb un 25% de regal en totes les joguines.
Per estalviar més joguines del 21 de desembre al 2 de gener.
Hakuna Matata!
Estalvia i sigues feliç. Fins al dia 19, 25% de regal en joguines.
El Cort Inglés, a la botiga web i app.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Avui, a la tertúlia, amb la consultora Concepció Barall i els periodistes Pere Mas, Joan Julivert i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Moment, que em són 10:43 minuts.
Em tocava a mi, eh? Oi, puc parlar endavant, senyor director? Pere Mas. No, jo li volia dir tota la cordialitat a la Concepció. Però amb tranquil·litat i cordialitat.
Avui en tenim molta.
Però, sí, és que hem de tornar una mica enrere d'una cosa que estàvem discutint abans. Tornant al tema de l'engany o presumpte engany, no ho has dit així, però ja s'ha entès així, al votant del PSOE. Tu creus que hi ha algun senyor que va anar a votar a la pregunta aquesta rara de estar d'acord vostè que pactem amb els indepes que no sabia que estava votant a favor de la llei d'amnistia? O és que els votants no escolten la ràdio? No,
són els únics que no l'escolten.
Deixa'm ja, ara. Sí o no? O sigui, jo crec que cap votant del PSOE, o pràcticament cap, no va votar sabent això, per tant, no va ser enganyat. Sobre el tema del Consell General del Poder Judicial, m'agradaria dir-ne moltes coses, però de veritat, allò no és un comunicat, és un article per la Libertat Digital o una tertúlia a Los Santos. Sí, home, sí, no li donem més voltes a això. I llavors, sobre el tema de l'amnistia i la violència, hi ha una mica de trampa aquí, per part teva, si em permets, que és invocar la violència per deslegitimar el que és la llei d'amnistia. La llei d'amnistia, sí, ho has fet, sí, has dit als policies, que la setmana passada recordo que era un policia i aquesta setmana ja en són tres. Sí, home, sí, no, hem discutir-los perquè tenen el David i companyia.
No, però n'hi ha un que ha quedat...
Sí.
Invàlid.
Correcte, que es va haver de carallar contra el Ministeri de l'Interior perquè li paguessin la pensió.
Però no, però n'hi ha tres que no han pogut tornar al seu a treballar degut a les pedres que s'ha demostrat que li van tirar els manifestants al cap.
Si hem de començar a fer la relació als antidisturbis de tota Espanya que no han pogut treballar per culpa de les pedres de A, B, C, D o D...
No,
moment, deixa'm acabar.
Perquè sempre voleu desvirtuar-ho?
No, perquè qui vol desvirtuar ets tu, equiparant violència i amnistia.
Sí,
és el que estic intentant explicar. Tu equipares violència i amnistia com una manera de deslegitimar l'acord entre el PSOE, Junts i companyia. L'amnistia afecta els senyors que van posar anuncis als mitjans institucionals que anaven tot el dia, aquells que passaven pel quartelillo de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, que anaven un desfile, el Clotet, sempre parlo ja amb el Clotet, de companys periodistes, sí, la mà de volta fa, tota aquesta sèrie de gent que també estan en processos judicials oberts, uns per haver comprat no sé què, els altres per haver fet fotocòpies, el de comprar els ordinadors portàtils per la votació, és delirant. Podem discutir ara la part de la violència, podem discutir a qui afecta. Jo no ho sé qui afecta.
Això seran els detalls de la llei,
però
no sabem.
Però l'ocupació de l'aeroport del Prat...
Que faltaven per tancar, però si és que ho volen tot.
Però l'ocupació de l'aeroport del Prat no és un acte tan violent com el pintes. Que una tieta convergent surti de la plaça Urquinaona, perdó, de la plaça Universitat, i vagi caminant per la C31 amb un banderol d'aquells blaus que posaven Llibertat o Free Police... No, Sit and Talk, crec que posava. Sí. I és casqui els 8 quilòmetres, no sé, no, potser són 8 o no sé quan hi ha, fins a l'aeroport del Prat i arribi allà, no em sembla un acte molt violent. Quan, a més, el propi Tsunami Democràtic, com per art de màgia, va dir, senyors, cap a casa. La violència que va haver allà va ser la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que li van treure un ull a no sé qui en la repressió d'una ocupació tranquil·la i pacífica d'un aeroport, com s'estava fent a Hong Kong setmana, ningú ha dit que allà havia los violentos ni que els amnistiaven. Per tant, jo entenc que tu no t'agradi la llei d'amnistia, jo sé per què no t'agrada tu la llei d'amnistia. T'agrada perquè Feijóo no és president. No. Si tota aquesta discussió va d'això.
No.
Va de Feijóo
no
és president.
No.
Però no equiparis, sisplau, la violència a l'amnistia. I esperem a veure a qui afecta.
L'amnistia afectarà això. I es perdonarà i es demanarà perdó a aquells que van fer els actes violents.
No es demana perdó.
No.
La llei d'amnistia no implica demanar perdó.
Que això encara
implica
és pitjor.
Dir, vostè se li ha acabat el judici.
Encara és pitjor.
Sí, no. No, vale? No. Jo
cosa,
no Pere, implica demanar perdó, no t'ho inventis.
El que sé segur, el que no sé implica segur demanar és perdó. Que els votants del PSOE el 23 de juliol
sí.
Van votar el PSOE enganyats. Perquè Pedro Sánchez els hi va explicar tot el contrari del que està fent.
I Aznar va dir que trauria els governadors civils en el seu moment? A quin punt del programa del PP es deia que Aznar retiraria els governadors civils?
Es diuen subdelegats del govern, no ha retirat la figura, simplement els
perdona, i que, escolta'm, i que donaria
els governadors civils, que donaria els subdelegats del govern.
I que els Mossos serien policia integral?
Seran subdelegats, els governadors es diuen subdelegats del govern.
Sí, però no tenen la mateixa funció. No tenen la mateixa funció.
El 23 de juliol els votants del PSOE van votar enganyats. Ha fet tot el contrari del que els hi va dir.
Atenció a aquesta notícia.
Ojo.
El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, va amagar al Parlament Europeu que estava investigant el Carles Puigdemont. En un escrit al qual ha tingut accés a Europa Press, el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alai, explica que fa un mes el Parlament Europeu els va notificar que s'havia posat en contacte amb l'Audiència Nacional per saber si, tal com s'havia publicat, s'estava investigant el eurodiputat Carles Puigdemont. Llavors l'Audiència li ho va negar. Un mes després, el jutge García Castellón ha fet públic un escrit imputant el president Puigdemont i acusant-lo de terrorisme. Per això, Alai demana ara a l'Audiència Nacional que expliqui quant temps fa que investiga Puigdemont i li recorda que com a eurodiputat gaudeix d'immunitat europarlamentària. Per tant, si el vol imputar, ha de demanar un suplicatori al Parlament Europeu. Però aquí la part sorprenent és que fa un mes l'Audiència Nacional no investigués Puigdemont i ara l'acusi de terrorisme just quan negocia l'amnistia. O el jutge va mentir fa un mes... o en 4 setmanes ha descobert coses de Puigdemont que no sabia després d'haver gairebé 4 anys d'instrucció.
i després d'haver-li demanat a la fiscalia, digue'm a qui vols imputar, i quan la fiscalia encara no li ha entregat, ell ja decideix imputar. A més, la fiscalia diu no hi ha motius per imputar a Puigdemont. A més, li diu, escolti, això són aldarulls, per tant, això ha d'anar a un jutjat de Barcelona i ho han de jutjar allà, no estem parlant de terrorisme. I ell què fa? Posa terrorisme per intentar quedar-se ell la causa, instruir-la a ell. A banda de que l'ha tingut 3 anys en secret i des de dalt li van haver dit, escolta, no pots mantenir-la més en secret. De cop comencen a aparèixer informes de la Guàrdia Civil, alguns random, com sempre, altres, en fi, i en cap d'aquests informes, per exemple, apareix com a casa a investigar la mort d'aquest ciutadà francès. I ell treu la mort del ciutadà francès perquè sap que d'aquesta manera, doncs, alguna de les coses que s'estan negociant en la llei de l'amnistia podrien quedar en paper mullat. Per tant, el que està fent el García Castellón, vist des de fora, no sé si és només un esperit judicial el que el mou.
No, només crida molt l'atenció, perquè si no recordo malament, el senyor García Castellón ho fa a través d'aquests informes de la Guàrdia Civil amb sobrenoms de Puigdemont. No hi ha, crec que en aquests informes no es parla directament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sinó sobrenoms.
I en aquests informes la Guàrdia Civil no diu atenció, que aquestes converses són molt importants, com fa parlant d'altres dirigents o altres imputats, no.
Exacte, i en canvi, o sigui, la perspicàcia del senyor García Castellón per veure Puigdemont com a cap del tsunami a través de sobrenoms dels informes de la Guàrdia Civil, i és el mateix senyor que de la M. Rajoy no va saber deduir que hi havia Mariano Rajoy. És com una qüestió estranya.
I que li han hagut de dir que, escolta, que hauries de citar la senyora Cospedal, per més que insisteixis.
Exacte,
que no, i l'han obligat a citar la senyora Cospedal.
Ho dic perquè a mi em reconforta saber que a mesura que vas passant els anys vas guanyant perspicàcia, que és el que li ha passat al senyor García Castellón. I la segona qüestió, no acabo d'entendre que la Concepció Baralt sàpiga tant de la llei d'amnistia quan no la sap ningú d'aquí. I, per tant, et vull preguntar si tu has estat també amb el senyor Santos Terran a Brussel·les veient els detalls d'aquesta llei d'amnistia que, segons tu, ens salvarà a tots. Els que hagin fet desordres públics, lesions a la policia, etcètera, etcètera. Ho has dit, salvaran a tots. Saps? Ens pots explicar com és aquesta llei d'amnistia en exclusiva?
Joan, aprendre el pèl a un altre. Així està clar, t'ho dic.
No, has dit que tu sabies de què anava la llei d'amnistia, que era per salvar tothom.
No, que, de veritat, que avui he estat molt tranquil·la i molt pausada, però si em faltes el respecte, em prens el pèl, no?
No, no et prenc el pèl.
Jo sé el mateix de la llei d'amnistia que sabeu tots, que és el que s'escriu als mitjans de comunicació.
O sigui, res.
Perquè resulta, i el que va dir el Pedro Sánchez, i el que han dit Junts, i el que ha dit Sumar, que la Yolanda Díaz n'ha parlat i molt, sobre la llei d'amnistia. Per tant, vale? O sigui, jo sé el mateix que vosaltres, perquè, clar, resulta que els periodistes poden escriure el que vulguin sobre la llei d'amnistia i no passa res, encara que no se coneixi la lletra petita ni coneguem res. Ara, el Consell General del Poder Judicial, el Partit Popular o qualsevol partit que suposi l'amnistia ha de callar, perquè, clar, com que no se sap res, no. En aquí, si s'opina, s'opina de tot. I el que s'està pactant i el que s'ha fet públic és que, a més, els serrells afecten el famós article F que diu el Jordi, que va aquí, que és aquest famós Laufer, no?, que és el que, segons el Puigdemont, és una persona...
Però el Laufer no té res a veure amb les pedrades a la policia.
Sí, perquè segons ell es judicialitza tot el que té a veure i deriva del procés i de l'1 d'octubre. I això és del que estem parlant, perquè tot el que va passar als carrers de Barcelona i de Girona, que vam tenir la ciutat, el centre de la ciutat tancat durant uns quants dies per culpa de la violència al carrer, deriva de l'1 d'octubre i de la sentència aquells que havien estat jutjats per l'1 d'octubre. Per tant, i tant que té a veure. O sigui, que no, Joan, i que em prenguis el pèl, això sí que no t'ho permeto.
No, però si no és
vale, per tant, ser el mateix que tu, el que passa que vosaltres, com que negueu la realitat del que va passar, l'esteu negant constantment.
Per què?
L'esteu negant constantment perquè tothom era molt bo.
Jo no parlo de...
No va haver incidents, els independentistes són boníssims.
Això no ho hem dit.
Aquí va haver un intent de cop d'estat que l'estat de dret va parar, perquè l'estat va dir, escolta, me veig amenaçat, jo actuo. Es va aplicar un article 155, i tant, amb els vots del Partit Socialista. Una llei d'amnistia de fa un any d'Esquerra Republicana es va presentar al Congrés dels Diputats i els socialistes li van dir no, això és inconstitucional. I ara de cop la llei d'amnistia, que segurament, ja ho dic així, anirà més lluny que aquella escrita per Esquerra Republicana. Ara és lo millor del món, és inconstitucional i soluciona tots els problemes. No, la llei d'amnistia no soluciona cap dels problemes que tenim, ni de la convivència ni de reconciliació. És més, s'està encara fent més gran, més gran aquesta grieta que hi ha a nivell de convivència. Ho sento molt, és així, si podeu negar-ho, i si no, per què passen els incidents que estan passant? Per què la gent està sortint al carrer? No, i jo penso que la gent ha de sortir al carrer, i tant, té tot el dret a expressar-se pacíficament. Pacíficament. Els actes violents se'ls ha d'apartar, però és que són grups que es colen a certes manifestacions que els hi passa a tothom i que te les compliquen. ¿Vale? Llavors, jo la violència la condemno de veritat des del minut 1. Ara també respecto el dret de manifestar-se quan tu no estàs d'acord amb allò que està fent, i en aquest cas doncs hi ha molts espanyols, encara que vulgueu negar-ho, que no estan d'acord amb el que Pedro Sánchez està a punt de fer a canvi només del seu sillón i de mantenir-se al poder, no a canvi ni de reconciliació ni de convivència. No és a canvi d'això.
Joan.
No, senzillament, és que a mi em sobta aquestes vares de mesurar. Primer, no ens facis dir, perquè cap d'aquesta taula ha dit que allò fos meravellós i fos flors i viola. Jo no ho he escoltat.
No, però s'ha de perdonar tot.
Jo no ho he escoltat.
Sí, la Mònica m'ha dit que he de perdonar, la seva catòlica.
Hem de saber els detalls del que diu la llei d'amnistia per saber si, per exemple, les persones que se'ls pugui imputar el delicte contra el policia que va quedar en una cadira de rodes, no sé exactament amb quina patologia, entra dins d'aquesta amnistia. ¿Vale? Perquè pel que jo sé, el que s'està treballant són els detalls de l'amnistia per saber quins delictes poden ser i quins delictes no. I aquí, per exemple, hi havia el debat sobre el terrorisme, les imputacions de terrorisme, etcètera, etcètera, els delictes de sang, etcètera, etcètera. Per tant, això ho hem de saber. I com que tu has parlat amb tanta seguretat que es perdonarà tot, dic, calla, que potser sap més del que sabem la resta. Dos, a mi em sobta, però molt, que tinguem aquesta dèria de dir que el que s'intenta és acabar amb l'estat de dret perquè s'aprova un artefacte legislatiu que, a més, les institucions hi poden comptar, no només a Espanya, a tota Europa, per poder intentar, per exemple, resoldre conflictes polítics, que és el que passa a Catalunya. Una de les coses que el PP no ha reconegut mai, però que el PSOE sí ja ha reconegut, és que hi ha un conflicte polític, i per això utilitza instruments per poder acabar. I, en canvi, no ens espanti el que està passant amb un partit que està al Congrés de Diputats i amb qui el PP ha pactat en diverses comunitats autònomes. I són senyors que, entre d'altres coses, porten pancartes tipus la Constitució en tierra la nación. I això no ens espanta. No som que tan contundents amb això. I són gent que porten l'àguila de Franco a les manifestacions, són gent que intenten alterar l'ordre públic, són gent que insulten el rei, ho dic perquè, no sé, tenim un senyor a la presó perquè va insultar el rei. Aquests dies jo he escoltat davant de Ferraz que el rei era un masón, que era un bastardo i no sé quantes coses més. I això no els hi espanta. I estan pactant amb ells en comunitats autònomes. No els espanta, no els diuen que són colpistes, ni els diuen que són antisistemes, ni els diuen que són inconstitucionals. I són gent que van amb banderes que posa la Constitució en terror, la nació. Per tant, aquestes vares de medir, Concepció, no sé, són estranyes.
Perquè per això han dit que s'hi colen els grups de l'extrema dreta, perquè porten pancartes i banderes.
De l'extrema dreta vol dir de Vox, amb els qui pacta el PP.
No, porten dels seus partits polítics, que són forces polítiques residuals que encara estan...
Qui és Germán Tej?
Més a la dreta que a la dreta.
Qui és Germán Tej? Qui és Germán Tej?
Bueno, però que no va dir res del tot el que tu has dit.
Però qui estava allà a Ferraz era el senyor Abascal. Endavant, i qui diu i qui li dona carnet, perquè ells s'autodenominen així, i jo sempre he dit que, en fi, que era més que qüestionable, que Vox és un partit constitucionalista, és Vox i és el PP. Quan és algú...
Bueno, si es pot presentar a les eleccions, com tots els altres...
Sí, igual que els independentistes. Igual que els independentistes i Bildu, exactament la mateixa.
Estan en aquest sentit, ells
sí, però com que,
compleixen però, les sí, normes com que han de complir sí, per poder-se presentar uns i altres. Però que això no els hi ha negat ningú.
Però que PP i Vox diuen, no, és que... Jo he escoltat dirigents, hem escoltat tots, diuen, el PSOE no se'l pot considerar un partit constitucionalista. No la defensa.
No la defensa.
La defensa Vox. La defensa molt més Vox.
No, l'està...
La defensa Vox quan diu que quan diu que està disposat
a suprimir els partits independentistes, no? Vox, quan diu això, sí que la defensa.
Arriba't a dir que, que suprimiria les autonomies que estan a la Constitució.
Sí, menys quan seuen a la cadira dels governs autonòmics i llavors ja no se les volen carregar.
Bueno,
ja no.
Un moment, sisplau, un segon que l'estan... Ja anem recollint, tot i que estarem molt pendents del que pugui passar a Brussel·les, del que pugui estar passar a Barcelona, del que pugui passar a Madrid. Avui tot el dia aquí pendents de RAC1, però anem acabant. Publi.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
No li baixa la febre, té 2 mesos.
És la meva mare, és diabètica.
Necessito una cita urgent.
En moments com aquests, quina assegurança de salut escolliries? Mapfre Salut, la telemedicina més avançada. Cita online, videoconsulta amb especialistes i centres mèdics Mapfre Salut. Mapfre, l'asseguradora de més confiança d'Espanya.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja a Endesa i participa en el sorteig de 20 premis d'un any de llum gratis. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 876-0909 o a canvia-te-endesa.com.
Eurodream, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo...